mica de tot, el programa per la gent del món. El millor programa presentat per la Nur i la Juliet. Bon dia, persones del món. Benvinguts al programa Una mica de tot. El tema que tractarem avui amb la meva companya Nur és el càncer. Us explicarem en detall què és el càncer i les seves novetats. I al final us hem reservat una petita sorpresa.
Bon dia, Juliet. Com estàs?
Bon dia, Nur. Estic bé, gràcies.
Com bé has dit, Juliet, avui parlarem d'un tema que segurament afecta a tothom, el càncer, i concretament de les seves últimes novetats del seu tractament. Juliet, per situar-nos, ens podries explicar què és el càncer?
Doncs mira, el càncer és un conjunt de malalties.
I què tenen en comú totes elles?
Doncs aquestes malalties es caracteritzen per el desenvolupament de cèl·lules anormals que es divideixen i creixen sense control en qualsevol part del cos sense morir quan haurien de fer-ho. I Nur, deus saber com funcionen les cèl·lules del nostre cos en condicions normals.
Sí, normalment les cèl·lules creixen i es divideixen per formar noves cèl·lules a mesura que l'organisme les necessita. Quan una cèl·lula normal envaeix, es fa malbé i mor. Llavors, es reemplaça per una nova.
Exacte, però quan tens un càncer, aquest procés tan ordenat es descontrola.
Ah, ara ho entenc millor el que és el càncer. En el càncer, les cèl·lules fetes malbé sobreviuen en comptes de morir i es formen noves cèl·lules quan no són necessàries. Aquestes cèl·lules envaeixen les sanes.
Sí, i aquestes cèl·lules anormals s'ajunten i formen tumors, que destrueixen les cèl·lules en bones condicions del seu voltant.
I Juliet, com es tracta el càncer?
Es pot tractar de formes molt diferents, amb la radioteràpia o també amb la quimioteràpia.
I com hi ha altres possibilitats, per explicar-nos un altre tractament nou, avui hem convidat una científica molt coneguda, especialista en el tractament del càncer més innovador, la Clara Escura. Bon dia, Clara.
Molt bon dia, Nur. Molt bon dia, Juliet. Per mi és un honor poder estar aquí i parlar del meu treball.
Bon dia, Clara. Segur que serà d'interès per als nostres oients. Per començar, explica'ns en el futur com curarem el càncer.
Doncs l'última novetat del tractament del càncer és la immunoteràpia.
Com consisteix la immunoteràpia?
La immunoteràpia és un tractament molt especial, perquè estimula les defenses pròpies de l'organisme per eliminar les cèl·lules canceroses sense perjudicar el malalt.
I Clara, com s'aconsegueix això?
És una mica complicat. Primer, s'agafa una mostra de sang del pacient i es modifiquen genèticament les defenses del cos, anomenades leucòcits, perquè reconeguin les cèl·lules canceroses i lluitin contra elles.
I em sembla que no es pot utilitzar sempre.
No, no es pot utilitzar sempre, perquè no dona bons resultats amb tots els tipus de càncer i és molt car perquè s'ha de fer a mida de cada pacient.
Gràcies, Clara. Ara us deixem amb la publicitat i de seguida tornem.
Hola a tots i a totes! Aquesta setmana aprofiteu de l'oferta del salmó per només 12 euros al quilo! El vostre supermercat preferit! Bon cost!
I es podria saber com serà en el futur?
Esperem que en el futur aconseguim que sigui accessible per a tothom i que la immunoteràpia pugui curar tots els càncers.
Moltes gràcies, Clara. Esperem tornar-te a trobar aviat en el nostre programa Una mica de tot.
Sí, fins aviat, Nur i Juliet. Jo també ho espero. Adeu.
Nur, fins aviat. Ens trobem en el nostre programa la setmana que ve.
Sí, Juliet, ens veiem la setmana que ve per parlar dels volcans subaquàtics. Però ara us deixem amb el David, l'Adrià i el Gabriel, que us parlaran dels viatges a Mart. Adeu!
Pour passer une bonne journée, écoutez Planète Radio, votre radio. Walking down the street, thinking the Lord has still got my feet. There's so much pain and crying all around.
Bon dia a tots els oients. Soc Adrien, periodista del programa Documentats de Catalunya. Us presentarem avui un programa sobre els viatges espacials i, sobretot, el viatge a Mart. Aquí tenim el nostre especialista de l'espai, Gabriel Portal. Bon dia.
Bon dia, Adrien. És un plaer poder estar avui aquí, en aquest programa tan conegut.
Has vingut a parlar-nos de Mart i de les seves possibilitats de viatjar-hi i fins i tot de ser habitat en un futur. Començarem amb les preguntes que ha preparat i després passarem a les preguntes que els oients poden tenir.
Perfecte.
La meva primera pregunta és: quanta gravetat hi ha a Mart i com es mesura?
D'acord. Primer et diré què és i com es mesura. La gravetat és l'acceleració per segon a la qual les coses cauen. A la Terra, la caiguda d'un objecte accelera entre 9 i 10 metres per segon. Però a Mart, la caiguda dels objectes accelera solament d'entre 3 i 4 metres per segon.
Doncs seria com a la Lluna.
No exactament. És veritat que podries saltar molt més que la Terra, però la gravetat és molt més gran que la de la Lluna. A la Lluna, l'acceleració de la caiguda dels objectes d'entre 1 i 2 metres per segon. Menys de la meitat de la gravetat a Mart.
Ara acollirem també Elon Musk, el creador i director de l'empresa SpaceX. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Bon dia, Elon Musk. Què et sembla si et fas les preguntes dels oients, que ja m'estan arribant al mail? Millor desactivar el so de l'ordinador. Perfecte. Doncs la primera pregunta que m'ha arribat és una pregunta tècnica sobre la vostra estratègia espacial al viatge a Mart. Ens la pregunta un admirador del vostre treball, es diu Carles Molí. Gràcies, Carles, per la teva pregunta. Quan pensa poder enviar la primera persona a Mart?
Doncs és una bona pregunta. Jo crec que el 2024 ja estarem preparats i podrem enviar persones a Mart.
Això és dins de molt poc temps. Ah, que me n'arriben més. La següent pregunta ens la fa la Montse Castillo. Moltes gràcies. Quant temps dura el viatge?
El viatge en si durarà més o menys 250 dies, però no es pot fer a qualsevol moment. S'ha de fer quan la Terra i Mart estan més a prop. La situació ideal es reprodueix tots els 26 mesos. Doncs hauria de ser dues vegades 250 dies més 26 mesos.
Complex, molt complex. Gràcies. Farem unes quantes preguntes més, com la pregunta de la Maria Granger. Com ho fan a les naus per tenir tota l'aigua i l'oxigen que fa faltar per als astronautes?
Aquesta pregunta i molts altres ens la respon la tecnologia. Els astronautes tenen un sistema de generació d'oxigen que treu l'aigua que exhalen i dels altres gasos i els transformen mitjan processos químics en aigua i oxigen. Si haguéssim de posar-los oxigen cada dia, costaria 500.000 euros per persona i per dia.
Perfecte. Ara la pregunta de la Maria Casals, que diu: es pot respirar a Mart? Ens respondrà Gabriel.
No es pot respirar a Mart i trobarem principalment diòxid de carboni, un 95%. I solament un 0,16% d'oxigen contra a la Terra, un 0,038% de diòxid de carboni, que és molt poc, i un 21% d'oxigen.
Ara vull fer-li una pregunta. Què faran els astronautes una vegada arribats a Mart?
Com que depèn de l'objectiu de la missió. Si aquesta és de recol·lecció de dades, es recol·lecten. Si han anat per quedar-se a una colònia, doncs faran això. Depèn de l'objectiu del viatge, principalment.
Gabriel, ens podria dir quina és la composició de Mart i a què és degut el seu color vermell?
Clar que sí, Adrien. El color de Mart és degut a la seva composició, que són majoritàriament òxids de ferro. En la seva superfície trobarem cràters, camps de lava, volcans, el més gran del sistema solar, llits de rius, dunes de sorra, etc. I trobarem molta activitat geològica.
L'Alexandra Mas ens pregunta si és veritat que hi ha aigua a Mart.
No exactament. Molts científics diuen que hi havia, fa molt temps, aigua a Mart. Però ara pensem que ja no. I la temperatura a Mart és entre 20 i els 140 graus, per tant, és molt difícil que si n'hi hagi es pugui trobar líquida.
D'acord. Ara tenim una pregunta de Sergi Busquets, que ens demana com les astronautes es mouen a la superfície de Mart.
L'objectiu d'anar a Mart no és per fer una volta. Estarien a zones restringides i és clar que no aniran gens lluny. No fa falta cap objecte mecànic de transportació per això. Tenim pensat que el 2060 hi aniran 1 milió de persones a colònia a Mart. Aquest objectiu és un dels reptes més increïbles de l'humanitat, però és també un somni possible.
Moltes gràcies a vosaltres dos. Ja arriben més preguntes, però no puc continuar perquè al meu programa ja se li ha acabat el temps. Moltes gràcies a tothom, a l'equip tècnic de l'LFB, a l'Elon Musk i al Gabriel Portal i a tots els oients que avui en el futur ens poden escoltar. Recordeu que aquest programa és gravat i el podeu veure quan vulgueu. Moltes gràcies.
Esperem que us hagi resultat interessant, però no marxeu, perquè us deixem amb el Nenzo, l'August, el Santi i el Guillermo, que us parlaran d'alguns aspectes importants de la societat del futur. Fins aviat!
Bona tarda a tothom. Aquí la Ràdio Activa. La ràdio sempre activa i amb nosaltres com a presentador, jo, el Santiago. Avui tenim 3 convidats molt especials que ens parlaran d'uns temes molt interessants. Parlarem sobre la societat del futur, però més concretament, amb l'August tractarem del canvi climàtic i a quines conseqüències bones i dolentes tindrà. Després dels transports del futur, amb en Guillermo i finalment de la digitalització en el futur amb l'Enzo. Benvolgut professor August, doctor en ciències ambientals i professor a Harvard. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs, segons vostè, que està molt especialitzat en el tema, quines conseqüències bones i dolentes creu que tindrà el canvi climàtic?
El canvi climàtic global ja té efectes que es poden observar en el medi ambient.
Ens podria donar alguns exemples d'aquests efectes?
És clar que sí. Les glaceres s'han encongit, el gènere dels rius i llacs s'està fonent abans d'hora, els boscos i animals han canviat i les plantes floreixen abans. Però hi ha un efecte positiu. En els llocs freds, com la Noruega o Suècia, el gel es fon més ràpid i es pot explotar les mines o es pot cultivar plantes que no es podien cultivar abans del canvi climàtic.
Així que el canvi climàtic no té només efectes negatius, sinó que també en té de positius.
Sí, exactament. Els efectes que nosaltres vam predir en el passat que sorgirien d'aquí a uns anys estan succeint ara. Pèrdua de gel marí, augment accelerat del nivell de la mar i onades de calor més intenses. Estem segurs que la temperatura global seguirà augmentant en les pròximes dècades, en gran part a causa dels gasos d'efecte hivernacle que produeixen les activitats humanes. El grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic, IPCC, per les sigles en anglès, que inclou més de 1.300 científics d'Estats Units i d'altres països, prediu un augment de la temperatura d'entre 2,5 i 10 graus Fahrenheit durant la segle vinent.
Moltes gràcies, doctor August, per la seva informació i explicació en el tema. Ja ha estat molt interessant i ha sigut un plaer tenir-lo aquí. I ara continuem sobre el tema de la societat del futur, però ara parlarem dels transports i la mobilitat. Amb nosaltres el doctor Guillermo, especialitzat en mecànica i investigació sobre diferents maneres de desplaçar-nos. Té 3 doctorats en mecànica i ciències i ha rebut un Premi Nobel de Ciències per haver descobert els electrons i la força electromagnètica que la Terra concentra. Doncs, què ens podria explicar sobre la mobilitat del futur?
Això és una bona pregunta, però abans us demanaré que amb la vostra imaginació em descriviu com creieu que seria l'automòbil del futur.
Doncs jo diria que seria un vehicle que flotaria en l'aire. No tindria rodes i funcionaria amb energia renovable. Panels solars. Les finestres serien a prova de bales i per dins actuarien com a pantalla per veure totes les funcions del cotxe al davant. I les de darrere servirien per veure pel·lícules. Hi hauria una veu que et parlaria i t'informaria de tot el que passa. Això seria el meu cotxe ideal del futur.
Moltíssimes gràcies. Com podeu veure, tu tens una expectativa diferent a la d'altra gent.
Ja sabia jo que m'estava muntant una pel·lícula que no tindria res a veure amb el que vosaltres, experts, creu que seran els transports en el futur.
No passa res, han encertat algunes coses. S'estan plantejant idees molt diferents, però moltes tenen alguns aspectes en comú. Seran mitjans de transport més ràpids, segurs i eficients. També més ecològics, ja que consumiran menys energia i en la majoria dels casos seran elèctrics, per no contribuir al canvi climàtic.
I hi hauria més vehicles circulant?
S'espera que hi hagi menys automòbils privats. S'utilitzarà més el transport públic i s'obriran pas altres models com les flotes de vehicles compartits. Alguna cosa que ja està fent a moltes ciutats amb les bicicletes, per exemple.
Això és veritat, que hi ha cada cop més carrils bici i també hi ha empreses en les quals pots agafar unes motos que estan al carrer pagant una suma de diners cada mes. Continueu, sisplau, que està molt interessant aquest tema.
Sí, evidentment, algunes de les propostes ja s'estan efectuant mentre que unes altres són més futuristes. Sembla més propi de la ciència-ficció, però en realitat té a veure amb la ciència. Els trens de levitació magnètica, o maglev, són capaços de volar sobre les vies gràcies a un sistema de potents imants.
Mare meva, ara mateix no em podria imaginar un tren que voli!
Aquest sistema, a part de donar impuls al tren, evita la fricció de les rodes sobre els rails. Quelcom que li permet ser molt més ràpid, mentre que un tren d'alta velocitat acostuma a aconseguir una velocitat punta d'uns 300 km per hora, els maglev arriben fins a 600 km per hora.
És impressionant, això sí que té futur. Ara finalitzarem amb el nostre convidat que ens parlarà de la digitalització del futur. Bona tarda, Enzo, director de l'editorial Natan i propietari d'empreses d'aparells electrònics com Reit, Ostona i Solari, una de les persones més riques del món.
Hola, bona tarda. Estic molt agraït que em convidessin. M'han parlat molt d'aquest programa de ràdio. Moltes gràcies.
El plaer és meu. L'hem convidat especialment perquè m'han dit que va passar d'imprimir llibres a digitalitzar-los. És cert?
La veritat és que és molt cert. Vaig haver de tancar la fàbrica perquè la gent, durant el confinament de la Covid-19, comprava els llibres per tenir-los en un sol aparell. Ja és un gran avantatge perquè no perdres i a les cores sempre en cada cop més. El confinament és la gota que va vessar el got. Les estadístiques de beneficis d'Ostona i Solari van explotar un 67% més.
És una quantitat exagerada. Va ser aleshores quan es va catapultar la fama, oi?
Sí, la veritat és que sí.
Que bé, moltes gràcies pel seu temps. Crec que podem concloure amb aquest programa, que de veritat m'ha semblat un dels temes més interessants que hem tingut en aquesta cadena de ràdio. Donem les gràcies una altra vegada a l'August, al Guillermo, l'Enzo i a vosaltres. Aquí la ràdio activa, la ràdio sempre activa.
Ara us deixem amb la Diana, l'Alexia i la Sara, que us parlaran d'un altre tema relacionat amb el futur, els habitatges. Fins aviat!
Planète Radio. J'adore.
Avui BCN Joves, la teva ciutat. Bon dia a tothom.
Bon dia, Diana. Bon dia, Alexia.
Bon dia, Sara. Bon dia, Diana.
Avui tenim moltes coses per explicar-vos. Us prometo un programa molt interessant.
Avui parlarem dels habitatges durant la Covid. Vosaltres què penseu?
Que la Covid ens ha portat molt més problemes per l'economia dels que ja teníem i també ha afectat els habitatges.
Efectivament, ha provocat moltes fallides. Una fallida és quan una empresa ha de plegar perquè el negoci perd diners i no pot aguantar les pèrdues. Sobretot, les fallides estan creixent molt i molt.
Sabeu que per les mesures de la Covid-19 ens han demanat a milers de milions per a tot el món que ens quedem a casa? Aquesta simple mesura preventiva de salut ha fet impossible la vida per a les persones que estan mal allotjades.
Sí, perquè l'habitatge és un dret fonamental. que ara també és central en la nostra batalla contra la Covid-19.
Sense un habitatge adequat és impossible dur a terme el confinament i és molt més difícil el distanciament social.
A més, les mesures de control del Covid en ciutat i la manca d'accés a espais exteriors poden afectar la salut mental i física de les persones.
A Barcelona afecta especialment perquè molts viuen en petits pisos. Diana, tu no vius en un? T'ha marcat el confinament?
Sí, jo visc en un pis petit, però vaig poder-me organitzar-me.
Diuen que la propagació del Covid-19 està accentuant una crisi d'habitatges global preexistent, que afecta a milions de persones.
Saps que a causa de la crisi de la Covid i dels problemes que ja hi havia abans sobre les hipoteques, han creat un lloc web per centralitzar tots els termes relacionats amb la PAH?
Què significa PAH?
La PAH agrupa persones amb dificultats per pagar la hipoteca i persones solidàries amb aquesta problemàtica. És l'abreviatura de Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
Jo crec que tenim molts problemes per afegir-ne més.
Jo crec que no podem fer-hi res, però he llegit que l'Institut Municipal de l'Habitatge a Barcelona fa una promoció per al 2030 d'uns habitatges verds a nou barris.
Amb aquesta informació que has donat, m'he adonat que són molt importants els habitatges verds.
Més ara, que amb el confinament, s'ha demostrat que es necessita una mica de naturalesa al costat teu.
Sabeu que existeixen unes pautes per fer els habitatges més saludables, sense la necessitat de fer cap despesa econòmica?
Vols dir? Ho veig molt complicat.
No es poden fer sense diners aquests canvis.
Doncs no és tant. Fer que l'estat d'un habitatge sigui més saludable és molt més fàcil, solament cal fer això. Començar per no abusar de les pantalles encara que podem donar bons moments d'oci.
També és molt important estar amb la família.
També cal vigilar la temperatura de la llar. Ha de ser l'adequada ara que passem més de temps dins de casa.
Més ara, aquest any, la previsió és que farà molt de fred.
És important buscar moments de relaxació a casa nostra.
Jo no em podria imaginar tot un dia atacada dels nervis pels treballs que hem de fer.
Doncs jo, cada dia em relaxo 10 minuts.
Jo no em crec que la Sara relaxi, si la teva vida no és gens calmada.
No és veritat.
Noies, calmeu-vos, feu-vos-en.
D'acord.
Sí.
Però el més important, i que segurament la gent no ho fa, és ventilar sovint les estances on treballem.
Aquesta informació és molt important pel coronavirus.
Jo crec que és més important de promoure els edificis amb terrasses i amb unes dimensions més grans. Una habitació no hauria de tenir menys de 9 metres quadrats i els espais han de ser polivalents.
Tot això pot estar molt bé, però sabeu com és de complicat, sobretot per la gent gran, tot el que està passant al món?
D'acord, pot ser complicat pels grans, però poden descansar més.
Ja, però tenen més risc i més preocupacions, i els costa més assimilar els canvis.
A més, poden agafar el Covid més ràpidament. Això preocupa a tota la seva família.
Tu no et preocupes pels teus familiars?
És clar que sí!
També afecta a tots els que no tenen treballs fixos.
Per sort, els governs prenen mesures. Per exemple, el Consell de Ministres va aprovar el 17 de març una moratòria en el pagament de les hipoteques dels primers habitatges a les persones que hagin reduït els seus ingressos o estiguin en situació d'atur pel Covid-19.
A més, la mesura ajudarà els treballadors a l'atur afectats per la crisi de l'epidèmia i inclou la prohibició de tallar subministraments bàsics, l'aigua, la llum i el gas, a col·lectius vulnerables.
Però també s'han pres altres mesures, com els habitatges flexibles. Ara us parlarem. Alexia, ens podries explicar com funcionen els habitatges flexibles?
Clar que sí. Els habitatges flexibles són uns edificis amb més espai a l'aire lliure, però dins de la teva vivenda. A més, els espais es poden remodelar segons necessitats dels habitants.
Podries posar un exemple, si us plau? És que no ho entenem.
D'acord. A Barcelona, per exemple, hi ha un edifici on pots canviar d'ordre les habitacions i pots, per exemple, afegir un lloc on guardar les maletes, la roba...
O sigui, un traster.
Això mateix.
Fins aquí el nostre programa sobre com la pandèmia ha posat de relleu que, en el futur, caldrà pensar millor com han de ser els habitatges. Adeu a tots i espero que hagueu gaudit d'aquest programa.
Adeu a tothom.
Adeu, noies, i bon dia.
I recordeu, molta paciència, però no marxeu, que us deixem amb l'Emi, l'Anaïs i la Victòria, que us parlaran de cinema.
Du rythme et du son, sur Planète Radio, tu trouveras ta chanson.
Bon dia a tothom. Espero que estigueu tots bé. Avui, en el programa del migdia, acollirem a les nostres invitades la Victòria Lemi, especialistes en el cinema, que ens respondran a les preguntes que vosaltres heu fet en el nostre anterior programa sobre el cinema del futur. Un tema molt interessant per a totes les edats.
Bon dia a tothom, sóc la Emi, i avui us respondrem a totes les preguntes que tingueu.
Hola, com esteu? Jo sóc la Victòria. L'Emi i jo estem molt contentes d'estar aquí aquesta tarda.
Sí, estem molt emocionades.
Estic bé, gràcies. Jo també estic encantada del fet que em vingueu. Ara anem a començar amb les preguntes.
D'acord.
Tinc moltes ganes de començar.
Aquí està la primera pregunta feta per la Lucía, 12 anys. Què penseu que hi haurà canviat o quines coses noves creieu que hi haurà en el cinema del futur?
Creiem que hi hauran canviat moltes coses en el futur. Per exemple, creiem que hi haurà nous genis al cinema, com Alfred Hitchcock, que va ser un dels millors directors del cinema, o Charles Chaplin, que no només va ser un gran actor, sinó també director de cinema i molts més.
Sí, potser que hi haurà nova gent molt enginyosa, que farà nous invents espectaculars.
I creieu que hauran canviat més coses?
És clar, potser que hi haurà noves empreses de cinema o de dibuixos animats, com ara hi ha Disney, Marvel i moltes més. Segur que hi haurà noves persones que inventaran una nova empresa.
Moltes gràcies per l'explicació. Tinc una altra pregunta del Bruno, 24 anys, que sempre ha volgut saber. Com creieu que estaran organitzades les sales de cinema en el futur?
Personalment, m'agradaria que hi hagués sales per diferents tipus de cinema. Uns per les pel·lícules que faran més endavant, una altra sala per les pel·lícules de l'actualitat i una altra per les pel·lícules encara més antigues.
Sí, jo també havia pensat que, per exemple, potser un o dos dies a la setmana podrien anar a votar quines pel·lícules voldrien veure. Podria ser una pel·lícula del passat, com El Gran Showman o La La Land, pel·lícules que ara són de l'actualitat i moltes altres pel·lícules que ara són antigues, per exemple, Singing in the Rain.
Que bona idea! M'agradaria molt poder veure les altres pel·lícules de fa temps.
Segurament hi haurà nova tecnologia, doncs potser que les pel·lícules es projectaran de manera diferent, més fàcilment o més pràcticament, que les projeccions d'ara mateix.
Potser que, a més, hi haurà nous mètodes d'organització per mirar les pel·lícules, com els tickets per entrar a les sales o les butaques per sentar-nos. També m'agradaria molt que hi haguessin moltes més sales de cinema a l'aire lliure en lloc d'espais tancats, a no ser que plogui, és clar.
Sí, seria molt divertit. Aquesta és una pregunta feta per la Paula, de 17 anys. Com veieu el futur dels objectes del cinema? Es refereix als micròfons, les càmeres per filmar, etc.
Molt bona pregunta. Òbviament, les càmeres per filmar hauran evolucionat i seran més modernes, que fa molts anys, o fins i tot avui. Per això, no sempre és bo, en la meva opinió, perquè suposem que hi haurà nous robots i mecanismes que poden enquadrar les escenes o posar-les juntes, per exemple. I penso que és menys divertit i perdem tot l'entreteniment de la formació de les pel·lícules del cinema.
Jo penso que, segurament, les màquines seran més petites, doncs serà molt més pràctic de transportar el material i treballar i ens cansarem menys.
Que interessant! Estic d'acord amb la Victòria. És més divertit si tot és fet per robots. Però també amb l'Emi. Ens cansaríem menys si hi hagués robots que ho fan tot en lloc de nosaltres. Següent pregunta feta per la Clàudia. 15 anys. Què penseu sobre els pròxims efectes especials i els programes informàtics pels dibuixos animats?
Doncs primer, per les persones que no ho saben, els efectes especials són aquells elements que s'utilitzen per aconseguir escenes que tenen ambient, personatges o situacions que no es poden fer succeir simplement per una pel·lícula.
Els hem de fer a l'ordinador, amb programes especials, i requereix molta dedicació i temps.
I què creieu que canviarà?
Doncs jo crec que segurament trigarem menys temps per fer-los, gràcies a noves tecnologies més avançades.
Els programes informàtics per als dibuixos animals també seran més ràpids de fer. És un treball difícil que triga molt de temps, com els efectes especials.
L'última pregunta del Leo, 14 anys. Què opineu del cinema 3D i 4D?
El 2D, el 3D, 4D i totes aquestes coses són diferents dimensions que serveixen per fer que les pel·lícules siguin més reals.
Són aquelles ulleres que ens posem per veure-les. A mi, personalment, no m'agrada gaire, perquè és quasi com si fos real, i veure personatges de dibuixos animats, per exemple, que estan just davant vostre, fa una mica de por per mi.
Jo no estic d'acord. M'encanta el cinema en 3D. Sembla que és real i tens una mena d'emoció que et fa feliç, perquè és com si estiguessis a la pel·lícula o fins i tot jugant en la pel·lícula.
Jo crec que potser encara hi haurà el 4D i tot això, però que estarà més avançat i que potser arribaran fins al 10D o més. I també podria ser que després totes les sales de cinema del futur tindran 4D o 10D.
Vaja, serà fantàstic. Tot. Hem acabat amb el programa. Moltes gràcies per venir. Ha estat molt interessant. Fins la pròxima vegada.
Moltes gràcies a tu per invitar-nos. Que passeu una bona tarda.
Fins la pròxima vegada.
I ara us deixem amb Guerau, Lluís i Daniel, que us parlarà sobre les distopies.
Gardez le sourire, écoutez Planète Radio.
Bon dia a tots. Avui, des de Web Radio de Liceu Francès de Barcelona i amb vosaltres us presentem un programa dels viatges del futur.
Bon dia, Ariel.
Bon dia, Jan. Avui parlarem d'un tema molt interessant.
Sí, avui parlarem del futur. Parlarem de com seran els viatges en el futur.
I a més, tenim un convidat especial.
Que passi amb nosaltres l'especialista Jan.
Bon dia, em dic Jan i sóc enginyer de transports. Avui parlarem de com seran els mitjans de transport del futur.
Bon dia. Ens podria explicar de què va la seva feina?
La meva feina consisteix a crear prototips de mitjans de transports privats o públic més ràpids i ecològics per al futur.
I en quins transports has treballat?
Una de les idees era dissenyar un tipus de transport sense conductor, que ja existeix en cotxes moderns.
I això com funciona?
Doncs els vehicles estan connectats als satèl·lits que els guien pels carrers.
I no és perillós això?
No. Estan equipats amb sensors que detecten els cotxes que estan a prop.
Jo trobo que és millor el cotxe tradicional, oi?
Moltes persones pensen com tu, però en realitat la majoria d'accidents es produeixen per culpa dels conductors.
I són més ecològics?
Doncs sí, ja que utilitzen l'electricitat, no com els altres que utilitzen gasolina.
Ara que ho penso, és millor.
Doncs passem al següent transport, que encara hi queden més.
Després d'aquesta pausa, m'agradaria fer-te una pregunta.
Quina és la teva pregunta, Jan?
He sentit parlar dels jetpacks. És veritat que existeixen?
Doncs sí. Els jetpacks són unes motxilles propulsores com les de les pel·lícules de ciència-ficció. Ja s'estan provant prototips i ja hi ha gent que ha volat amb algun.
I com funcionen els jetpacks?
Tu et poses a sobre d'un exoesquelet que propulsa aire calent i fa que t'enlairis.
Però això és segur?
Podria ser perillós si ho utilitza una persona sense permís. Però, de totes maneres, només s'utilitzarà per a rescats difícils a la muntanya i per a especialistes.
Doncs això sí que és útil, però no es fabricarà per donar-li un ús lúdic, oi?
En principi no, però el futur no està escrit, així que no n'estic del tot segur.
Ara m'agradaria parlar dels coets. També he sentit parlar dels coets reutilitzables per als turistes a l'espai. Tu què en penses?
A mi em semblen molt ecològics.
Tens raó. Tu què n'opines, Jan?
També és un dels projectes que estem preparant. Per exemple, el Falcon Heavy va ser un coet que va anar a l'espai i va tornar sense desmuntar-se com un Lego.
Sí, i comparem als d'abans, els astronautes tornaven en naus molt petites.
A mi em provocaria claustrofòbia baixar amb tanta velocitat en un espai tan petit.
Doncs amb aquests tipus de coets no es desprenen parts. Per tant, són més econòmics, més ecològics i més precisos.
I per últim, tenim els trens Maglev, oi? Jan, podries explicar a l'audiència què són els trens Maglev?
Doncs els trens Maglev són un tipus de trens que tenen la característica de levitar magnèticament.
Això vol dir que el tren flota?
Doncs sí, els imants fan que el tren quedi levitant en l'aire.
Però a més de flotar, què tenen d'innovador?
Doncs aquest tipus de tren tenen la característica d'anar de pressa, molt de pressa, i arriben a velocitats de fins a 900 km per hora.
Uà, i això sí que és tenir pressa.
A més, s'estimen que podrien anar encara més de pressa, fins a 1.200 km per hora.
I per on viatjaran?
Viatjarien per uns tubs imantats i amb tanta velocitat podrien recórrer distàncies com d'Europa a Amèrica, per exemple.
I podrien substituir l'avió?
Doncs probablement sí. Serien més ràpids, més segurs, més ecològics i fins i tot més econòmics.
Doncs moltes gràcies, Jan, per estar amb nosaltres durant aquest programa.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Ha estat un plaer.
I moltes gràcies també a vosaltres per haver escoltat el nostre programa del futur. Us deixem amb la Penélope, la Lua i la Gata, que us parlaran sobre la música en el futur.
Planète Radio, j'adore.
Bon dia, senyors i senyores. Gràcies per estar escoltant el nostre programa La música a través del temps. Jo sóc la Penelope i avui seré la presentadora. Avui comentarem els diferents instruments de música futuristes. Per això, tindrem l'oportunitat de tenir amb nosaltres l'Àgata i la Lua, unes especialistes en aquest tema. Bon dia, Àgata, i benvinguda.
Bon dia.
Àgata, què és per vostè la música?
La música és primer de tot una manera d'expressar-se sense paraules. Realment, la música, tal com la coneixem ara, va ser inventada durant l'edat mitjana. Però també podem considerar que és un conjunt de ritmes i de sons, i tenint en compte aquesta definició, es pot pensar que existeix des de la prehistòria.
O sigui que, tècnicament, la música és el conjunt de ritmes i sons.
Sí, exactament.
I com ha evolucionat la música, segons vostè?
La música ha evolucionat en tècnica, lectura i sons. Antigament era simplement un conjunt de ritmes i d'alguna classe de sons produïts generalment per vent o corda. I sobretot, hi havia molt poca varietat. Després, la humanitat va començar a refinar-la perquè les comoditats augmentaven, o sigui que l'esperança de vida era més alta. Els eren les seves cors demanant entreteniments i cultivaven les arts.
La manera d'escriure la música sempre ha sigut la mateixa? Com es transmetia abans de la seva invenció?
No, no ha sigut sempre la mateixa. Es va començar a escriure en l'època dels corals de les esglésies. Hi havia pentagrames, com avui en dia, però només existien les notes d'un temps o més, perquè era cantat per veus humanes que no podien anar ràpid. I només per especificar, les notes no eren rodones, sinó quadrades.
Quins instruments hi havia a l'església?
No hi havia instruments, només corals. Els cantants eren principalment monjos. Els instruments eren per la gent que es guanyava la vida fent espectacles per aquí i per allà.
Com l'orgue de baril?
No, els instruments de tecla no existien encara. Van començar a venir durant el classicisme, és a dir, quan la gent portava perruques blanques del cap. I encara, només en tenien els aristòcrates rics.
Quan va començar a haver-hi notes curtes?
Amb l'arribada d'instruments capaços de fer sons curts, com el clavecí o el violí, i quan es va començar a utilitzar l'escriptura amb els instruments. Van aparèixer corxeres, semicorxeres, fuses i semifuses. Gràcies a això, va ser possible l'aparició de més varietat de sons.
Després d'això hi va haver els instruments populars coneguts avui en dia, oi?
Sí, van començar a aparèixer lentament fins a arribar a la nostra era. Ara tenim pianos, violins, guitarres i molt més. Actualment, hi ha la possibilitat de canviar els sons de cada instrument en sons elèctrics a partir de la tecnologia. Podem crear accessoris sonors de moltes formes que eren inimaginables fa només 20 o 30 anys.
I amb aquesta última frase, acabem amb l'entrevista amb l'Àgata. Adeu, Àgata. Espero que ens tornem a veure.
Sí, jo també ho espero. Adeu!
Doncs ara tenim una altra convidada, que ve a parlar d'altres aspectes de la música. Bon dia, Lua.
Bon dia, és un gran honor poder parlar amb vostè.
He sentit que vostè és una experta en el tema dels instruments. És cert?
Sí, ho és.
Com t'he planejat impressionar-nos avui?
Doncs havia pensat en començar per parlar dels instruments ecològics i acabar amb els instruments electrònics.
Que interessant! I vostè pensa que en el futur la música encara evolucionarà?
Sí, segurament. Ho penso perquè, com hem pogut veure amb l'Àgata, la música ha evolucionat molt des de la prehistòria.
Sí, té raó. Pot explicar-nos què són els instruments ecològics?
Els instruments ecològics són instruments fets amb materials ecològics, sense plàstic ni altres derivats que facin malbé al planeta, o sigui, sense l'ajuda de màquines.
D'acord, ara ho entenc molt millor. Com per exemple la flauta de pan o la flauta de bambú?
Sí.
Hi ha instruments que estan fabricats amb pell d'animal, com el tambor, oi?
Sí, efectivament. El tambor està fet amb una estructura de fusta i amb una pell d'animal estirada recobrint la part de dalt.
Que interessant! I els instruments electrònics?
Doncs els primers instruments electrònics es van inventar a mitjans del segle XX, però la gran majoria s'han inventat al segle XXI.
Ens en pot donar exemples?
És clar, miri, el primer que em ve al cap és el cristall Bachet, que va ser inventat pels germans Bernard i François Bachet en 1952. Són 54 barres de vidre que s'han de fregar amb els dits humits i el seu so és amplificat amb làmines de metal o de vidre.
Ostres, és fantàstic!
Sí, totalment. També hi ha el cíborg, que és un instrument de tecla que s'assembla al piano físicament, encara que el so és totalment diferent, però pot reproduir molta més varietat de sons.
M'agradaria molt tocar-lo algun dia.
Sí, a mi també.
I el mimoglops? Em sembla que és un instrument electrònic, oi?
Sí, és clar.
Per als que no ho sabeu, són guants connectats a un ordinador que, segons com moguis la mà, fa un soroll especial. L'únic inconvenient és que s'han de programar manualment amb un ordinador.
Sí, és totalment això.
D'acord, perfecte. Doncs ha estat un plaer poder parlar amb vostè. Moltíssimes gràcies per haver pogut venir avui. I gràcies a vosaltres també, estimats espectadors.
El plaer és tot meu. Fins la pròxima vegada.
Fins la pròxima, Lua. Ara us deixem amb el Max, el Nicolau i el Luca, que us parlaran sobre l'educació del futur. Adeu!